A la tarda, no et desconnectis. Connectats. I ara al Connectats obrim el nostre espai de ciència. Ja s'ha acabat el CES, la fira d'electrònica de consum més important del món, que s'ha celebrat durant la primera setmana de l'any a Las Vegas. Després de 2 anys de pandèmia, enguany ha aplegat més de 3.200 expositors. Per saber quines novetats poden acabar arribant fins a casa nostra, anem fins a Sabadell. Pau Duran, bona tarda.
Bona tarda. Acabada ja aquesta fira d'electrònica de consum, la més influent del món. Volem saber què en podem extreure de tot plegat, quina lectura se'n pot fer, amb el César Córcoles, que és professor d'informàtica, multimèdia i telecomunicacions de la UOC. Bona tarda i gràcies per atendre la trucada al Connectats.
Hola, bona tarda.
D'aquest CES, 2 anys després de la pandèmia, un lloc habitual on fer presentacions d'aquelles que, ostres, marquen generacions, no?, com va ser el cas dels CDs o de les impressores 3D, quines coses t'han cridat l'atenció de dir jo crec que el futur anirà per aquí?
Doncs és complicat de dir, com sempre, tenim sempre una allau de presentacions i coses, i és més fàcil dir aquelles coses que s'han presentat i que creus que no li veus massa futur que no pas d'altres.
De debò, sí?
Sí, això passa com ha passat cada any des que es fa el CES, vull dir, això és etern. El que tens és que veus moltes presentacions que el que volen és atraure l'atenció de la premsa, l'atenció del públic, i no necessàriament això vol dir que el que ens estan ensenyant ara hagi de tenir un impacte d'aquí 6 mesos, d'aquí 1 any o d'aquí 2. Hi haurà coses que segur que sí, però és complicat. A mi una cosa, un dispositiu que crida molt l'atenció i que m'ha semblat interessant, que normalment no passen les dues coses alhora, és que hi ha aquesta febre dels wearables, dels dispositius que ens posem a sobre i que ens mesuren doncs, quantes passes hem donat, com anem d'oxigen en sang i aquestes coses. I una empresa que es diu WeThings ha presentat un dispositiu que el posem al lavabo i que el que fa és analitzar-nos diàriament l'orina. És aquella d'aquelles coses que probablement no tots necessitarem, però que si patim algun tipus de malaltia en particular, igual ens és molt útil tenir aquesta anàlisi d'orina diàriament per després passar-li al metge. Aquest tipus de coses són les que jo crec que val molt la pena seguir del que es presenta al CES.
Interessant aquest apunt que feies, perquè clar, potser jo ara m'he quedat amb que, ostres, aquí es va presentar el CD o la impressora 3D, però potser no li van posar el bombo i plateret d'aquests que deies ara que el que van és a buscar la notorietat i que potser no passaran a la història, no?
Sí, o sigui, molt probablement d'aquí 10 anys veurem alguna cosa presentada ara aquest cap de setmana de 2023 i direm, ei, va ser el CES, i ens n'haurem oblidat d'aquelles 99 coses que ens van cridar molt l'atenció però que després la tecnologia ha deixat de banda. Que això passa amb qualsevol cosa que presentem a la tecnologia i que fa que, vull dir, ja ho diuen, que fer prediccions és molt difícil, especialment si és sobre el futur, oi?
Clar, una cosa d'aquella que sembla que segons les pel·lícules de ciència-ficció anàvem tard, no?, és això dels vehicles autònoms, no?, aquàtics, voladors. Quina sensació t'ha fet?
El vehicle autònom, el que tenen aquestes tecnologies és que, bueno, deixant de banda que són els avenços que ja són fantàstics i que la feina d'enginyeria que hi ha al darrere és increïble i al·lucinant, això de sortida. El problema d'aquests avenços és que arribar a una cosa que funciona al 90% és relativament fàcil, insisteixo, relativament. Vull dir, no li voldria treure cap de mèrit a la gent que ja està treballant. Però aleshores passar del 0 al 90% costa un temps, aleshores passar del 90 al 90 al 99 costa bàsicament el mateix temps que anar de 0 a 90 i passar del 99% a fer-ho gairebé perfecte, torna a costar un altre cop el mateix. I ara el que tenim és que, tot i que les presentacions són molt optimistes, Hem d'adoptar força de si aquestes tecnologies han de sortir al carrer. I, de fet, el que tens és molt fabricant de cotxe i molta gent que està al voltant dels fabricants de cotxes que s'està mig rendint amb aquesta tecnologia i només queden les empreses més grans. Fa 5 anys, abans de la pandèmia, tothom treballava amb aquestes coses i ara només són les empreses molt i molt grans que es dediquen a la intel·ligència artificial. I els fabricants de cotxes ara el que ens estan ensenyant són moltes pantalletes i molts dispositius i molt d'entreteniment dintre del cotxe. El cotxe autònom, jo encara crec que és una cosa, viable, però encara li falta temps per madurar.
Val a dir que a mi el que sempre em crida l'atenció d'això és que, bé, sí que podria comprar, no? De dir, canviarem d'usos dintre del cotxe, no estaré pendent de conduir, etc. Però, clar, d'entrada, veig molt més de temps disponible, perquè si el cotxe autònom va a les velocitats de les presentacions que vaig veient, d'entrada a mi em suposarà invertir molt més temps en estar dintre d'aquest cotxe autònom.
Exacte. Vull dir, la qüestió és això, que si vas de Sabadell a Barcelona i et menges l'embús de cada matí i normalment el que fem ara és estar mirant endavant i fent cas més o menys del que passa amb la resta de cotxes, ara tindrem doncs, que aquest temps igual triem el mateix perquè l'embús igual no marxa màgicament, però el que sí que hauríem de poder fer en algun cas és doncs, llegir i contestar els correus electrònics, posar-nos al dia del que hem de fer a la feina o qualsevol altra cosa. I això, doncs, evidentment, els fabricants ho veuen com una grandíssima oportunitat perquè si Google i Apple han guanyat molts calés a base de ser la pantalleta en la que ens fixem molt de temps del nostre dia, doncs si aquesta pantalleta ens la posa el fabricant de cotxe que vulguis, naturalment això també ha de suposar una gran oportunitat de negoci.
Ara que has dit allò de revisar els correus de la feina, tot això del metavers, la web 3.0, d'anar entrant, que diuen que no, potser no serà com a les pel·lícules, però que sí que ja estem provant coses, què t'ha semblat que podria ser més estable i podria venir per quedar-se?
És una tecnologia que va avançant, vull dir, és una tecnologia que ja fa anys tenia els seus usos en determinats entorns i que ara en va tenir més. Mark Zuckerberg, quan va fer els seus anuncis de tecnologia, ara fa cosa d'un any, ens venia que això havia d'arribar d'aquí 2 dies i que hauria de ser fantàstic i que ens passarem moltes hores aquí dintre. El que veiem és que ara mateix ens falten aquelles aplicacions que diguis doncs com que puc fer això em compraré les ulleres de realitat virtual, que insisteixo, tenen els seus usos, però això no vol dir que les fem servir cada dia. El que jo veig que m'interessa força d'aquest camp és les aplicacions que poden tenir per al tractament psicològic de gent, que és una cosa que ja s'hi treballava de fa més de 10 anys i de fa de més de 20 també, però el tractament de fòbies, de la agorafòbia o de l'acrofòbia que pugui tenir algú, posant-te en un entorn de realitat virtual, sembla prou creïble que puguem tractar i superar aquestes fòbies, o també s'utilitzen per al tractament del dolor. Ara mateix, per al camp de l'entreteniment, doncs ho veurem doncs, amb la gent que juga amb PCs que costen una fortuna i que gastar-te ara uns calés més en unes ulleres de realitat virtual per estar immers en aquest món de videojocs, doncs probablement faran, però que l'usuari mitjà jo crec que encara li falten un parell de fires perquè trobem usos que realment ens portin a comprar ulleres de realitat virtual massivament.
Clar, una cosa és aquest entreteniment que deies, que suposo que aquí haurem de valorar si directament t'agrada aquest tipus d'entreteniment o no. L'altre és allò de dir, ostres, si resulta que sí que pot ser que això que em permet treballar, o inclús he llegit també com fer una mena de compres, no?, virtuals a través de l'experiència, home, potser aquí sí que avanço alguna cosa, no?, des de casa.
Sí, això és el que ens estan venent, vull dir, fa un any ens estaven provant de vendre realitat virtual per al consumidor, i ara doncs, la indústria que hi ha al darrere està pivotant cap a vendre aquestes ulleres de realitat virtual a les empreses i ens estan venent molta videoconferència i dir que ha de ser més potent i que ha de funcionar millor una videoconferència en un món de realitat virtual que no pas una videoconferència amb Zoom o amb el Google Meet o amb l'eina que sigui. Ara com ara, això ens venen més del que hi ha, està una mica verd. No vol dir que no hagi de tenir èxit, però hi ha uns quants problemes tecnològics i socials ara d'acceptació de la tecnologia i de que ens hi sentim còmodes que encara s'han de resoldre abans que aquestes coses tinguin èxit. Vull dir, jo ara mateix, si tingués una empresa de 100 persones, que no és el cas, òbviament, doncs no estaria corrent a comprar ulleres de realitat virtual per tothom i de moment ens quedaríem fent videoconferències de les de tota la vida, entre moltes cometes.
D'aquests problemes que em cites, César, quins creus que són els més importants?
Hi ha un primer que és la comoditat, portar, o sigui, si una reunió per videoconferència de dues hores se'ns fa esgotadora a pràcticament tots, aquesta mateixa reunió, tot i que estem més immersos en aquest món i que ens veiem, doncs, no més naturals, però sí que puguem intercanviar mirades. Per exemple, si portes aquests cascos de realitat virtual ara mateix a sota i a sobre i aquestes dues pantalletes que tens a 4 o 5 centímetres dels ulls, doncs probablement seran molt, molt cansades. I els cascos que hi ha ara mateix de realitat virtual que permeten aquestes experiències tenen un cost més que considerable. Estem parlant de com a mínim 1.000 euros i probablement 3.000, que vol dir que ara mateix és una tecnologia a l'abast de poca gent. I aquestes demos que ens ensenyen els vídeos de màrqueting, ara mateix hi ha una part important que és màrqueting, que encara, o sigui, que el que veiem són ninotets de dibuixos animats, ninotets de videojoc que ens representen, i no és exactament la meva cara. I ens estan venent, per exemple, que una cosa que és molt important a les videoconferències, que jo et pugui mirar a tu als ulls i amb això ens comuniquem força bé, doncs en aquest aspecte s'hi està avançant moltíssim, i vull dir, la tecnologia ara, comparada amb la tecnologia de fa dos anys, és al·lucinant el que ha evolucionat, però encara no acaba d'anar bé. Encara és d'aquelles coses que els que estem apassionats per la tecnologia ens morim de ganes de provar-les i de fer una estona, però que pel públic general, que no li entusiasma tant les pantalletes i els teclats, doncs no els hi agrada tant i, de fet, ho acaben trobant, com deia abans, esgotador.
Has citat també en el camp una mica així de la salut, de la medicina, aquest analitzador d'orina. Hi ha alguna altra cosa que també diguis, ostres, mira, això li traurem profit?
Que jo hagi vist ara mateix, no. El que tenim és millor seguiment de les coses que ens estan fent, però si hem anat últimament a una botiga d'aquestes de tecnologia i hem vist aquests rellotges que ens prenen les pulsacions per minut, contingut d'oxigen i en sang i tal, se'ns estan tornant més precises. N'hi ha que funcionen com aquestes bàscules que ens diuen quin és el nostre índex de massa corporal i, per tant, quant de greix tenim al cos per poder fer un millor seguiment. Hi ha avenços progressius, però jo diria, se'n pot haver escapat alguna cosa, que no he vist cap cosa que sigui realment revolucionària i molt, molt nova.
I pel que fa a la sostenibilitat?
Aquest és un camp de batalla importantíssim. Naturalment, si ens hem de posar una mica escèptics, jo no sé fins a quin punt hi ha un interès de la indústria per ser més sostenible o un interès de la indústria per semblar més sostenible i que comprem sense tenir massa conflictes ètics, i això ho hauríem de veure. Ara bé, vull dir, aquest és un avenç que hi ha intrínsec de fa molt de temps. Els processadors dels ordinadors i de cada cop més dispositius, doncs cada cop fan més coses consumint menys energia, i això és cert de fa molts anys, i ara doncs probablement ens estem trobant que aquests gadgets que portem a sobre, doncs segurament no necessitem més capacitat i per tant podem senzillament anar cap a consumir menys energia, anar cap a coses més reciclables, però ens ho hem de prendre amb un sa escepticisme el fet que aquestes coses que ens estan comprant, que ens estan venent, perdó, que siguin realment més sostenibles. Hi ha avenços que sembla que sí, insisteixo, en el consum energètic, i sembla que es tornen a presentar dispositius com els ordinadors de fa uns anys o els mòbils de fa uns anys, els que els hi podem canviar peces i, per exemple, li podem, no cal que els hi encem perquè la bateria ja no funciona com funcionava fa 3 anys, però cada cop que llegim una notícia d'aquestes, sisplau, molt d'esperit crític.
César Córcoles, gràcies per atendre la trucada del Connectats.
Ha sigut un plaer.
Ja heu pogut observar que a les fires tecnològiques, com als aparadors, no és or tot el que llueix.